Camins.
Tenemos el clásico del fútbol español en juego. Conectamos con el estadio King Fahd de Riad. Allí tenemos desplazada a nuestra compañera Carla Buigas. Carlita, ¿ya corre el balón?
Sí, ya con el balón y al estadio también.
Y al estadio también. ¿Con qué once han salido don Xavier Hernández Creus y Carleto?
Doncs mira, l'onze inicial pel Barça és amb Ter Stegen a la porteria, Alves, Piqué, Araujo i Jordi Alba a la defensa, Frenkie de Jong, Busquets i Gavi estan al mig del camp i a la zona atacant està Ferran Torres, que debuta avui amb la samarreta blaugrana, recordem que amb el dorsal 19. I Luc de Jong, que torna a ser titular, i Dembélé. Les novetats també que destaquen és que Samuel Umtiti, que va renovar aquesta setmana
i tanto, amb el Barça. El bueno de Samuel.
Comença el partit des de la banqueta. I també Serginho Dest, que segueix sense estar les prioritats del Xavi Hernández des que va arribar Alves.
De don Xavier. I de moment, qui lleva el peso del partit, Carla? Tenim datos?
Doncs de moment el marcador és 0-0.
Sí.
Gràcies a Déu, perquè...
Imagina't que anéssim 0-3,
sabem
ja
que si hi hagués hagut gols, veient les estadístiques, molt probablement no seria per part del Barça.
Avui en el Camins ja faig imitació de José María García en català. Estoy así. Hoy en Camins tindrem una versió molt futbolera, programa social religiós amb vocació esportiva, i si tenim gols escoltarem això. I la Carla Buigas, doña Carlita, ens informarà puntualment. Nosotros, que tenemos otro clásico entre manos, más que clásico, programa de culto, hoy Camins, con más vocación deportiva que nunca, da el pitido inicial, Paula. Bona vesprada, bona vesprada, aquest dimecres 12 de gener del 2022.
Dia 1 després de...
Coneix...
Dia 1 després de...
Sí, bé,
dia 1
tu
després
ves dient,
de...
bé, tu ves dient, no, tranquil·la. Dia 1 després de conèixer millor com és la vida al Seminari Conciliar de Barcelona, la vida dels seminaristes i dels seus formadors, i com és justament aquesta tasca, la de formar preveres que donin la vida per l'Evangeli. Ho varen fer amb mossèn Bernat Gimeno, formador de l'etapa configurativa, que també va venir acompanyat d'un dels seus deixebles, el Toni Verdell. Dia 1, també després d'un nou dia al Mercè amb la Padrol, tota la vida de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè en aquest estudi, i dia 1 de nou d'un nou espai de Rosario Santa Maria i l'economia amb valors que ens porta els dimarts. Ara és l'hora de donar-vos les gràcies per triar-nos, gràcies per fer-nos costat. Encetem aquí el vespre radiofònic més social, espiritual i esportiu de Catalunya. Bueno, tal vegada el més esportiu no és, però fem les nostres transgressions. Vinga, continguts.
Avui, per començar els camins...
Àngel Miret, que un cop més ens portarà el seu univers de notícies socials i religioses i la seva columna d'opinió i de reflexió pertinent. Aquest serà el nostre plantejament per als primers minuts del partit, amb temes tan interessants, atenció, com que bonic que és baixar impostos i afirmacions tan iròniques com que resulta que ara el papa és comunista. Moltes ganes de l'Àngel.
Continuarem amb...
Maria José Mendoza. Passem d'Àngel a Àngel, del Miret a una de les Àngels de les xarxes, propietat intel·lectual de la Raga. Maria José serà la nostra coach al descans del partit, més o menys, i allà ens portarà els temes del moment a les xarxes socials. Serà la nostra secció hashtags. Corre, Mary Jo!
I arribarem a les 9 de la mata.
Els nostres amics de la Pastoral Obrera de Catalunya, avui en aquest espai acompanyats per l'Àngela Rodríguez, us presentarem el llibre Persones i Treball, una radiografia del treball i de l'ideari cristià. Ho farem amb el seu autor, Rafael Allepús, doctor en Economia i actualment és director de Càritas Diocesana de Lleida. I us volem interrogar.
L'enquesta del dia al nostre compte de Twitter, Camins Estel. Avui us preguntem...
Quines sensacions us provoca el clàssic d'aquesta nit? Clàssic que, per cert, ja està en marxa, com ens ha informat la Carlita, de Carleto a Carlita. De moment, resultat 0-0, però quines sensacions us desperta? Al Twitter teniu opcions i també podeu dir-hi la vostra. Llegirem les respostes just abans que arrenqui la segona part.
I recordeu que també podeu seguir-nos a Instagram al nostre compte Camins Estel i recuperar els nostres continguts a la carta a radioestel.cat.
Avui un Camins com sempre i com mai amb seguiment especial del minuto i resultado del Barça-Madrid. Cada gol que faci Luc de Jong el cantarem amb molt d'entusiasme. Vinga, ens hi posem. Pepe, un purito.
Amb Rafa Sanahuja, Camins.
Anem tardíssim avui, 11 minuts que passen de les 8 de la vesprada. Àngel Miret, bona vesprada.
Bona vesprada.
A mi em sap greu perquè no està jugant l'Europa, que és l'equip de tus amores.
Sí,
o quin és exactament?
Sí, sí. L'Hospitalet.
Home, l'Hospitalet.
L'Hospitalet, sí.
Doncs mira, la Maria José, la teva gran amiga Maria José, sí, és d'Hospitalet. És l'alcaldessa impectore de l'Hospitalet.
Doncs mira, ja té al costat seu un gran aficionat a aquest equip fantàstic que és l'Hospitalet.
Molt bé. Puja't una mica al micro, que està una mica baixat.
Vinga,
dona-li
doncs,
una aquest
mica
toc.
Més amunt. Va.
Una mica més amunt, 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 perfecte.
Vinga.
Escolta, Àngel, com sempre m'has enviat els teus titulars que ara desenvoluparem, però volem començar aquest moment de Camins recordant una notícia que hem conegut avui mateix, que no sé si la coneixies, Àngel.
Aquesta
mateixa tarda hem conegut aquesta notícia, i és que la Sagrada Família, si no la coneixies te la dic ara mateix, preveu per aquest any, per al 2022, la finalització de les torres dels evangelistes Lluc i Marc, i també elevar la Torre de Jesús 3 nivells més. Més passes en el camí per la seva finalització. Per tant, doncs, contents.
Això vol dir, a més, que s'està recuperant el nombre de visitants, perquè un dels problemes
Correcte.
De la continuïtat de la Sagrada Família era justament
sí.
la manca de recursos econòmics arrel de la disminució d'ingressos per la pandèmia.
I nosaltres volem recordar... A veure, exclusives no hem donat masses en aquest programa, però sí que vàrem tenir...
No, alguna donem, alguna donem.
Alguna donem, no ens fem de menys. Vam tenir aquest programa l'11 d'octubre, justament a l'arquitecte director de la Sagrada Família, en Jordi Faulí. Va ser una conversa fantàstica i en aquell moment ja ens avançava algunes coses. Ens deia això en aquest programa En Camins. Se sap més o menys per quan estarà aquesta torre central. Serà la darrera part, ja?
En principi, com que la construcció és per fases, a la fase en què estem treballant és la de les 6 torres centrals. Acabem la torre de la Mare de Déu el mes de desembre i, per tant, a continuació, s'han de continuar les torres dels evangelistes, que estan ja iniciades, i també la Jesús.
Pum, el soroll. Era Jordi Faulí que ens avançava doncs, aquesta inauguració de la Torre de Maria i Benedicció, que ja van tenir, per tant, això es va complir, i ens donava també, ens deia que les següents fases afectarien als torres dels evangelistes. Avui hem conegut que seran les dels evangelistes Lluc i Marc, i també que la Torre de Jesús va endavant amb aquests 3 nivells. A més, deixa'm recordar, abans de passar als teus temes, Àngel, que també s'ha anunciat una conservació i neteja de la façana del Naixement, que és aquesta façana que té com un altre to més obscur, no? Perquè ja porta molt temps i s'ha anat desgastant una mica, per tant, aquesta part de la Sagrada Família també es podrà restaurar. Ahí queda la notícia, això ens deia el Jordi Faulí al respecte, encara sense saber dates, avui les hem conegut que serà durant aquest any. Ara faltarà concretar dies i concretar també, i probablement podrem reviure una festa que ja vam viure allí in situ, Àngel? O sigui que serien bones notícies. Doncs dita aquesta notícia, fetes aquestes consideracions, primer tema d'Àngel Miret d'avui, que bonic que és baixar impostos.
Sí, 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 la senyora Thatcher, Trump, la Dia de Ayuso...
Trump.
Tothom vol baixar impostos,
Molt bé.
I mira, doncs em sembla que és el primer que fa qualsevol moviment populista, dir que l'administració pública és ineficient, dir que els funcionaris van esmorzar a 2 hores, etc. El que no saben és que els serveis socials, la salut, l'educació i les infraestructures...
S'han de pagar, no?
Home, algú les ha de pagar, i les ha de pagar perquè són serveis comuns per tots nosaltres.
Perquè tu el darrer dia ens deies que aquesta acció o proclamació popular de rebaixar els impostos, doncs quizá, tal vegada era això, no? Una mica popular... però no tan ben reflexionat.
No, és que no és realista.
No és realista.
Pensa que en el món actual totes les grans economies estan molt endeutades. L'estat espanyol, un terç de la deuta que té doncs, és del propi banc europeu i, per tant, segurament no es retornarà mai al capital, però la resta, el 70%, i els interessos del Banc Central sí que s'han de tornar. Però, a més d'aquest problema, diguem-ne, que és estrictament financer, hi ha una qüestió que és també social i també, d'alguna manera, cristiana, que és, en el temps que vivim, paradoxalment, s'han incrementat molt les diferències entre els rics i els pobres, molt. No vull omplir-vos de dades perquè cansen i al final no s'entenen, és visible. És a dir, hi ha rics, molt, molt rics, i cada vegada gent més, més pobra. I aleshores, fins ara, l'únic sistema que s'ha descobert per redistribuir una miqueta aquesta diferència són els impostos. Sense impostos, què farien els nostres avis? Cobrarien pensions o no les cobrarien? Els nostres malalts, els que no tenen diners per pagar-se una sanitat privada, es moririen? Els nostres nens, que no poden anar a escoles, diguem-ne, privades, no es formarien? Per tant, l'única manera que fins ara hi ha per redistribuir aquesta riquesa són els impostos. Per tant, el meu criteri és, no us creieu mai, aquests que diuen baixar els impostos. Hi ha una cita que m'agrada dir.
Quina, a veure.
Que és allò de que aquests moviments populistes que demanen aquest tema dels impostos estimulen l'avarícia dels rics i, sobretot, el ressentiment també dels pobres. Perquè els pobres necessiten sentir que estan en una societat humana i que no volen només viure de la caritat, sinó d'una solidaritat intercomunitària. I, per tant, aquesta solidaritat la poden realitzar entitats com ho fa Càritas i tantes altres, però sobretot ha de venir de part de l'Estat. Jo recordo que el meu pare té 94 anys i jo moltes vegades vaig jo a mirar si li han ingressat la pensió i tal. I el meu pare, 94 anys, fa quasi bé 30 anys que cobra la pensió. I em deia que parat que estic. Mai hagués imaginat que durant 30 anys a l'Estat em podria cobrir les meves despeses. Diu, perquè el meu avi, que el seu avi, un dels seus avis era sec, va tenir que viure des dels 50 i pocs anys que va esdevenir sec de la caritat o del suport o de l'aixopluc de la família. No tenia cap altre dret que el suport i l'amor de la seva família.
Jo només aportaré una cita de l'Evangeli, si em permets, que sempre m'ha cridat l'atenció perquè... Bueno, no entraré en més detalls, però em crida l'atenció segons algunes vessants que es poden donar a la pròpia Església. Però la cita és la següent. Al César lo que és del César i a Dios lo que és de Dios.
Ui, tant.
És a dir, en cap moment Jesucrist diu passeu-vos a la torera el que us diguin les autoritats. Tot el contrari. Els dona l'autoritat. Inclús quan es revela Jesucrist, es revela d'una manera molt curiosa, que és deixant-se matar. O sigui, ell no és un revolucionari, sinó que és una persona que la seva revolució és entregar-se completament i punt. I fins aquí el meu comentari de qualitat, Àngel.
Molt bé, Rafa, sí senyor.
En fi, és que clar, em despisteu. Ah, mira, ara m'estava dient el Ferran que un segon tema interessant per lligar, perquè té tal vegada cert sentit lligar-lo, és el de que de sobte tenim un papa comunista.
Sí, és clar. Ara
ben fet, Ferran.
Sí. Resulta que ara, arrel de la visita, sobretot de la... Ja feia temps que alguns ho deien, eh?
Sí.
Però arrel de la visita, sobretot de la Yolanda Díaz, vicepresidenta del govern, al papa, alguns han arribat a dir que aquesta trobada era una cimera comunista.
Sí, comunista.
No tenen ni idea del que vol dir el comunisme. El comunisme, primer t'has de documentar amb Marx i Engels, has de saber exactament què vol dir, i has de saber també que no s'assemblen amb res. Ara parlaré del que sí s'assemblen. El comunisme es fonamenta en el materialisme i el cristianisme es fonamenta en l'amor.
Bueno,
i aleshores, alguns que han viscut d'una església a vegades, diguem-ne, propera només als rics i als poderosos, creuen que qualsevol que es preocupi pels pobres, pels desheredats, pels presoners, necessàriament són comunistes. Que trist ser cristià i pensar això.
Sí.
Que trist ser cristià i pensar això. Quan justament és al revés. Els comunistes, i veiem la realitat Corea del Nord, Cuba, i també tota la rècola històrica, Stalin, els milions de morts, els gulags, etc., no s'assemblen amb res al cristianisme. Però Jesús no era un ser angelical,
No.
No era un ser angelical. Jesús tenia... No era un ser que mai havia trencat un plat, que es dedicava només a pregar i a cultivar la seva pròpia santedat. No, s'assemblava en res.
Tenia uns dos pebrots, però vamos, com una catedral.
Només es pot entendre Jesús des del compromís i la preocupació pel que no compta. Si no és així, no entendrem res. I aquests confonen, aquests que l'acusen de comunista, confonen això, la preocupació, i això sí que m'apena, perquè alguns d'aquests que ho diuen, a més es proclamen cristians.
Clar.
I no saben que això és el centre. I Jesús és dur contra els poderosos també, contra aquells que volen ser déus. Aquest criteri de vull ser Déu. Mira, parlant d'aquest tema, m'he apuntat una frase del Magnificat que diu de Jesús, d'arriba el soli dels poderosos. El tro, vol dir el soli, que són paraules aquestes una mica, i enalteix els humils. Els famolencs els omple de béns i els rics els acomiada buits. I una darrera frase de Helder Câmara, bisbe del Brasil, que sempre m'ha impactat i he volgut tenir-la present també a la meva vida. Diu, la diré en castellà.
Vinga, va.
Cuando doy pan a un pobre, dicen que soy un santo. Cuando pregunto por qué el pobre no tiene pan, me llaman comunista. Aquesta és la realitat del papa comunista. I, per tant, l'interrogatori i la resposta a la pregunta és ben fàcil.
Sí.
No, el papa no és comunista, no és materialista, no és un seguidor de Marx i Engels, sinó que és profundament cristià i profundament seguidor dels Jesús.
Jo et dic, ara, si em permets, mira, avui estic una mica destroyer i opinador, també.
Vinga.
No sé per què, m'ha agafat aquesta rauja.
Em sembla molt bé.
Dos frases de l'Evangeli et diré. Això no, jo no tinc, o sigui, em venen al cap, No, sin paper, tinc molts papers aquí, però no tinc res apuntat respecte a això. El primer és quan Jesucrist diu pobres siempre tendréis con vosotros. És a dir, ell relativitza el tema de la pobresa. Clar que és un home que mira pel desvalgut, que mira per tal. Però després hi ha una paraula que és no podeu servir a Dios i al dinero. No podeu servir a Déu i al diner. Quin sentit té aquesta paraula, Àngel? A veure què et sembla. Sinó que en l'acció de la caritat, que és important, tu ajudar al que tens al costat és important, n'hi ha un bé per tu mateix que estàs ajudant, que és la renúncia a aquest ídol que és el diners, que és un bé per tu mateix. Per tant, el Senyor moltes vegades, més que mirar als pobres, que també se'ls ha d'ajudar, evidentment, si pots, mira per la persona, desprendre dels teus béns perquè això t'està fent un mal, la idolatria dels diners. I ja està, ja acabo de pontificar i de fer la meva homilia express.
No, és ben bé això el que dius, és a dir, el servei als diners avui en dia està molt més extès del que ens pensem. És... I no necessàriament els rics, eh?
No, és que el problema no són els diners, són l'afany de diners. I per tenir afany de diners no cal tenir diners, només cal tenir l'afany. O sigui que aquest és el problema. Bueno, escolta, aquí estem tu i jo, pim-pam-pim-pam. Següent tema, abans de poder acomiadar-te, tot i que sempre em sap molt greu acomiadar-te perquè aquestes converses m'agraden molt. Anirem per, si vols, a veure, el de... Tirem per les fonts de l'11 per al sex, millor? Tirem per aquí?
Doncs mira, sí, primer recordar que el sistema que fan servir al sex es diu el sistema Braille, i Braille... Fem una miqueta de cultura.
Clar.
Louis Braille era una persona francès, va ser músic. En algun lloc he vist, et deien que és capellà, i no és capellà, no era capellà, era un catòlic convençut, un home practicant, però no era capellà. Uh-huh. Aquest home era d'una família modesta i als 3 o 4 anys va perdre la vista per un accident. Per un accident va remenar unes eines de son pare, es va infectar d'un ull, en aquell moment no hi havia antibiòtics, estem parlant del primer terç del segle XIX. Uh-huh. Va passar la infecció per simpatia d'un ull a l'altre i es va esdevenir sec a partir del tercer any. I sec del tot. I aleshores ell no es va conformar mai, va tenir una família més molt proactiva en aquella època, el van intentant que la seva vida fos el màxim de normal, i va acabar descobrint aquest sistema de Braille, que són 60 i pico de signes, jo ara no recordo exactament el pico, i que possibiliten que avui en dia tots els secs puguin tenir disponibilitat no solament per llegir i per escriure, sinó també per fer matemàtiques, per fer música, és a dir, és un sistema que s'ha extès...
És aquest sistema, jo crec que tothom el coneix, però bueno, podem recordar que és el tacte,
eh?
És el tacte que té unes rugositats cada signe, i els secs de seguida els...
Sí, us quedaríeu parat amb la velocitat que poden fer les coses. Uh-huh. En el món es calcula que hi ha uns 40 milions de persones cegues absolutament, és a dir, que no veuen res de res,
sí,
i prop de 300 milions que tenen discapacitats visuals moderades o greus. En aquest sentit, el que s'hi vull posar en valor, sí, és la tasca de la ONCE, no amb altres històries que la ONCE ha tingut històricament, de negocis, etc. Uh-huh. Però sí dir que les 70.000 persones cegues que pertanyen a la ONCE a Espanya poden gaudir d'un fons documental, que jo m'he quedat parat, de 68.000 obres. 68.000 obres, o sigui que pràcticament jo crec que està tota la biblioteca dels llibres importants,
sí,
dels quals la meitat més o menys estan disponibles en braille i l'altra meitat amb audiollibres, o sigui, la manera també,
clar, també
per
també.
Tant, de poder, sí, sí, de, sí, poder, sí, seguir, de poder seguir, diguem-ne, la vida ordinària,
doncs
poder
una,
llegir qualsevol cosa.
Una notícia maca, una notícia que ens congratula i una notícia que està fantàsticament.
I un país que ens, en aquest sentit ens enorgulleix que hi hagi aquest servei en aquestes persones.
Àngel Miret, ens retrobarem d'aquí 15 dies o què?
I tant, si Déu vol i si la salut ens ho permet.
Correcte.
I no hi ha cap novetat, aquí estarem.
Ho estarem desitjant. Pausa i...
Què, el Barça?
Ara ho direm, vinga, perquè no tenim bones notícies, ja, però fem la pausa, ja respirem i us donem notícies sobre el Barça.
Ràdio Estel.
El programa informatiu de referència en actualitat social i religiosa t'arriba a Ràdio Estel sense distància. De dilluns a divendres a 3:15 i a 6:45 de la tarda tens dues finestres per conèixer una església viva, oberta a la persona, a la societat i al món. També amb l'última hora del Papa Francesc.
Sense obstacoli, sense distància.
T'esperem cada dia a Ràdio Estel.
Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Camins.
Està aquí enganxant no sé què, no sé quin cable. Què estàs fent, Maria José?
Perquè s'escolti millor al telèfon.
La tasca que fa Maria José, abans ho comentàvem al barril, Maria José. Enorme!
Gràcies.
La bona vesprada a Ràdio Estel.
Maria José.
Doncs abans de saludar tétricament la María José, tenemos gol en el estadio aquel de Aràbia Saudita. Carla Buigas, bona vesprada.
Bona vesprada, no estaràs tan content. No estaràs tan content. El Real Madrid s'avança al marcador al minut 25 de partit.
No se podia saber.
Era d'esperar perquè el Madrid està fent un joc molt a l'atac i el gol era qüestió de minuts. Ha marcat Vinícius, després que Benzema li prengués la pilota a Sergio Busquets. També cal destacar que Ferran Torres, que debuta avui amb el Barça, sí, ja té la primera targeta groga.
Molt bé.
Que ha sigut al minut 23 per agafar la samarreta de Mendy.
Si hem celebrat la seva inscripció, podem celebrar una targeta groga.
També la targeta groga, la primera en el primer partit.
Per tant, 1-0, o qui fa de local, Carla, el Barça o el Madrid?
El Barça fa de local.
Per tant, 0-1, ja guanya el Madrid, gol de Vinícius.
I ara esperar, encara queda...
Encara queden molts minuts per seguir patint i seguir rebrent gols, que és el que passarà.
O ja no, bueno, va, a veure, ja que tenim molts reforços nous.
Gràcies, Carlita, per la informació.
Des d'Aràbia Saudita.
I des de l'estudi d'Aràbia Saudita. Ai, Carla. Però continuamos. Maria José Mendoza, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Gràcies, Carla. Escolta, amb el dolor del nostre cor i d'aquest gol rebut per Vini JR, que és bo, que és molt bo aquest home és molt bo, i Benzema és molt bo, doncs volem fer aquesta secció amb tu, amb hashtag. Avui tens un dia molt prolífic, eh?
Per reanimar-nos,
la raga,
sí,
per aquí, la raga per allà,
sí,
i el Sanahuja ara després.
Sí, mira.
Ai, què és esto, María José?
La oreja de Van Gogh. I t'he de dir que...
Només l'orella.
La primera és una bona notícia.
Ah, vinga.
Perquè...
Alegra'm el dia.
Les autoritats van donar per terminada l'erupció del volcà de la Palma el 25 de desembre.
Fum, fum, fum.
Regalet de Nadal.
Fum, fum, fum. Sí.
Per a tots els palmers i palmeres. I gràcies a això, moltes persones van poder retornar a les seves cases.
Molt bé.
I el 8 de gener es va fer un concert benèfic sota el lema hashtag más fuertes que el volcán a Madrid, al Wishing Center, sí, amb un munt d'artistes, com el que està sonant ara, la meva estimada...
Puja-me-la.
La meva estimada Oreja de Van Gogh.
Ja que poses estimar, estima tot Van Gogh, no?
Joan Manuel Serrat també.
Hombre.
Rafael,
oh!
Ana Guerra.
Rafael és dels meus.
Home, i de la meva mare també, eh?
Aquell estilàs, aquella xuleria, aquella...
Sí, escàndalo.
Bueno, escándalo y todo, y hoy puede ser Gran Noche, y bueno, es que es todo tot Rafael.
Més. I un dels patrocinadors del concert va ser Iberdrola, i ho dic...
Iberdrola, eh?
Perquè, atenció,
sí.
Cecilio Comunica va fer una piulada a Twitter, exactament, que deia... Iberdrola patrocina hashtag más fuertes que el volcán a 400 euros el megavatio. ¡Ojo!
Está molt bé.
Cecilio... ¿Cómo te quedas?
No, primer, Cecilio Comunica em sembla un
Comunica
gran...
bé, Cecilio,
un
eh?
Un gran nom. Haurem de contactar amb ell. I té tota la raó. O sigui, ja molt solidaris mentre ens exploten a la resta d'espanyols i d'espanyoles. Fantàstic,
no
Maria
ser,
José.
No.
O sigui, ja tenim el volcán apagat, tenim concert solidari. Què més tenim?
Doncs mira, aquest Nadal també hem gaudit de Masterchef Junior. Què ens agrada parlar d'aquest reality, a nosaltres?
A mi m'agrada. Bueno, Masterchef Junior és el que menys m'agrada.
Sí, els nens i nenes.
Em sembla una mica repel·lents tots els nens que passen per allà.
Doncs escolta aquesta nena...
Ah, a veure.
...què deia la música que li agradava.
¿Te gustaba más la música de entonces o la de ahora?
Muchísimo más la de entonces.
¿Alguna particular?
La música del barroco.
Aparte del barroco, algo que te vuelva loca.
Bertino Osborne.
O sigui, a la criatura li agradava aquesta música.
Todavía no te vayas, no te vayas, todavía.
Jo és que estic flipant.
Però
o sigui,
escolta,
aquesta música no és més pròpia de gent més adulta.
Maria José, si portes una cançó de Bertino Osborne, porta'm Buenas noches, señora.
Perdona.
Dic jo, eh? Buenas noches,
perdona, t'he portat aquesta perquè... No la coneixies.
pues parla amb mi, que jo sí que conec aquesta gent.
Vaja.
Llavors la criatura diu música del barroco,
sí,
i per ella barroco és Bertino Osborne, no?
Sí.
Molt bé. Bueno, una mica sí que va encertada, perquè jo crec que els valors de Bertino Osborne venen d'aquí, del barroco, eh? En tots els sentits, per antiguetat i per cargolats. Una mica, també.
És que, mare de Déu,
Buenas
no
noches,
pot ser.
Buenas noches, senyora.
Buenas noches. A tu t'agrada Bertino Osborne?
No. Però la cançó me la sé.
Vaja.
Tira, Maria José, tira.
Ai, mira, el Dia de Reis,
Suspiros d'Espanya,
que també van fer un especial el 5 de gener, ho podeu recuperar a la web de radioestel.cat a la carta, d'acord? ¿Vale?
Sí, nosaltres, aquest... vols dir?
No, fer... els oients, l'especial, ho poden tornar a escoltar.
Però l'especial és nostre.
L'especial és nostre, sí, vale, però els oients que tenim també són especials.
També,
llavors,
també. Sobretot algunes.
Es va fer viral la cavalcada de Càdiz i diràs per què?
Per què?
Perquè va sortir un os blanc polar i el pobre os se li havia torçat el cap com així mig caigut. Ah. La gent no m'està veient, però tu sí.
Vaja.
Exacte.
Una mica
com si estigués desfocat.
Duquesa d'Alba.
Ai, no, Duquesa d'Alba estava bé amb el coll. és, bueno, no diré a qui s'assemblava.
Vale, vale.
L'encarregada és una empresa malaguenya que ha dit que no és un plat de bon gust i que estan sobrepassats amb tantes crítiques,
vaja,
ja que s'hi dediquen des de fa molts anys a aquest sector. I diuen que va ser un error tècnic. Tu com ho veus?
No ho sé. Jo crec que cal donar-los confiança.
Sí.
Com a tu. També
home,
tenen confiança.
Jo soc de molta confiança, eh?
Però no mireu els ulls que em posa per dir-m'ho. Són inquietants.
Són inquietants.
Són tot el contrari a la confiança. Tot el contrari. Maria José, ràpidament, darrer input.
Darrer tema. El Leitmotiv s'acomiadava el desembre després de 5, quasi 5 anys. 6 anys.
Quasi 100 anys?
5 anys, quasi 6, al mític programa de Buenafuente a Movistar.
Ara has parlat.
Per dedicar-se a assumptes familiars, segons tinc entès, eh?
Ah, vale.
I
has fet investigacions?
molta investigació, però ho deixarem aquí. I a l'últim programa, com que no podia assistir la Sílvia Abril per estar confinada,
la dona.
Va fer la seva filla, Joana Buenafuente, que sí? va anar-hi com la niña de la niña de rec.
Esto no lo vi venir. Hostia, qué cabrones soy. Perdón, no, cabrones no se dice. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, mira, papá. La mamá está confinada y es el último programa y esto no se va a terminar así, así que yo vengo aquí a sustituir a mamá.
Desde aquí una, o sea, un reconeixement,
bufona,
reconeixement a l'equip de producció, guionissatge i de tot del Leitmotiv. Reconeixement a Andreu Buenafuente. Jo vaig estar amb Andreu Buenafuente, ja un dia t'ho explicaré.
Sí, d'aquestes anècdotes que tens
sí, misterioses. Tinc documents gràfics i tot. Del meu pas per la Cosa Nostra. Jo vaig estar a la Cosa Nostra.
Oh, que mítica
Cosa Nostra, amb el sofà de vaca. I Andreu, que ens agrada tot molt, jo crec que ha envellit molt bé i com és com el bon vi, és millor quan més temps passa. I
sí,
moment,
amb algunes persones li passa.
Sí, això. No és el meu cas. I amb la nena va ser un moment televisiu fantàstic.
Sí. Maria José
Mendoza, t'hem d'acomiadar, però enhorabona pel dia sencer, per l'Àngel de la Raga i per el nostre Morio José.
Doblete avui, a tu sempre.
Pauseta i lleva't dins la pasta.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. El matí és...
Opinió.
El matí és...
Informació.
El matí és...
Entreteniment.
I ho tens tot, cada dia de dilluns a divendres, de 8 a 3 quarts de 2 del migdia, al matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga i Pol Marçà.
Posem el dia en solfa perquè no et perdis res.
Queda't amb nosaltres al matí a Ràdio Estel.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669 56 17 68. Recorda, 669 56 17 68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratori Smile. Truca al 669 56 17 68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmile.es.
Camins.
Estic relacionada amb bona gent. Això es tracta. I la gent que descobreixes que no és bona, pues fora.
Amb Rafa Sanahuja.
Estic relacionada amb bona gent. Això es tracta. I la gent que descobreixes que no és bona, pues fora.
I altres persones que expliquen coses. Llevat dins la pasta.
8 minuts ara mateix que passen de 8:45 de la vesprada. És el moment de llevar dins la pasta la tercera temporada d'aquest espai que aquesta temporada forma part de la família de Camins. Recordeu, cada dimecres quan falti més o menys 20 minuts per arribar a les 9 de la nit, aquí ens trobareu. I la persona que és la nostra mestressa radiofònica del llevat és l'Àngela Rodríguez. Àngela, bona vesprada.
Bona vesprada,
ara
Rafa.
Ara sí, ara sí. Ben tornada.
Moltes gràcies.
Ben tornada, perquè Àngela, recordem, ha fallat a dos de les nostres edicions de Llevar dins la pasta perquè estava amb un catarro important.
Exacte.
I, bueno,
no era Covid, no era Covid.
No era Covid. Abans li he preguntat, però no era Covid, i millor que així sigui. I t'hem trobat a faltar, Àngela. Tot i que l'en Joan Andreu també va estar un bon substitut.
Segur que diferent.
Ni millor ni pitjor, sí. Diferent, directament.
Moltes gràcies.
Doncs vinga, benvinguda de nou a Camins. Pels que ja ens segueixen i pels que acaben de conèixer aquesta secció, recorda'm, sisplau, què és? Què fem aquí?
Doncs és un espai que portem endavant des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mirem d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Uh-huh. Una realitat que interpel·la i ens crida a la transformació personal i de les estructures que ens impedeixen viure com a fills i filles de Déu. I a més, us volem recordar que els espais també els podeu trobar a la secció Ràdio a la Carta del web radioestel.cat.
Doncs vinga, ens posem en marxa. Us volem presentar avui el llibre Persones i treball, una radiografia del treball i de l'ideari cristià, el qual ha estat publicat aquest passat mes de novembre per l'editorial Claret, dins la col·lecció Oikos, promoguda per Justícia i Pau. I què ens pots explicar d'aquesta col·lecció, Àngela?
Doncs els llibres que han publicat volen reflexionar i fer propostes en relació a una economia que posi el seu centre en les persones i en la justícia social. Per exemple, el número 1 és l'economia de Francesc. L'autor és Eduard Ibáñez i es va publicar el novembre del 2020. I el número 2, repensar l'economia a partir de la pandèmia, de diversos autors, i es va publicar al març del 2021. Aquest tercer llibre de la col·lecció compta amb el pròleg d'Eduardo Rojo, catedràtic de Dret Laboral i persona molt pròxima al jesuïta Joan Nepo García Nieto.
Doncs gràcies, Àngela. Avui al nostre espai Llevadís la Pasta hem convidat l'autor d'aquest llibre, Persones i Treball, una radiografia del treball i de l'ideari cristià, Rafael Allepús Capdevila. Ell és doctor en Economia i professor de la Universitat de Lleida i de l'Institut Superior de Ciències Religioses d'aquesta ciutat de Lleida. És membre també de l'ACO, de Justícia i Pau, va ser president de la delegació de Lleida i actualment és director de Càritas Diocesana de la mateixa localitat de Lleida. Està molt vinculat a Lleida, sens dubte. Tocayo Rafael Allepús, bona vesprada.
Bona vesprada i bon any.
Moltes gràcies. Doble combo de tocayo, perquè et dius Rafael Allepús Capdevila, i aquí el presentador del programa sóc jo, Rafael, i el nostre productor és Capdevila. Per tant, ets com una barreja entre tots dos. Esperem que no, perquè no et convé realment ser una barreja entre tots dos. Escolta,
vale.
Escolta, Rafael, Persones i Treball, una radiografia del treball i de l'idea de cristià. El primer que volem demanar-te és com va sorgir la idea per fer aquest llibre.
Bueno, va ser una proposta que me va fer personalment l'Eduard Ibáñez, que és el coordinador d'aquesta col·lecció, com ha comentat fa un momentet, Oikos.
Amic d'aquesta casa.
Que surt com a conseqüència d'un acord entre l'editorial Claret i Justícia i Pau. I aleshores va ser ell que ens coneixem de Justícia i Pau. En la meva etapa com a president de la Comissió de Lleida, doncs vam treballar i col·laborar conjuntament molt. Hi ha una molt bona relació i sap que jo me dedico en temes docents i de recerca a qüestions vinculades amb el món del treball i me va fer aquesta proposta que la vaig acceptar i bueno, el resultat que el teniu.
Rafael, en el teu llibre fas tres coses que resulten molt valuoses per als teus lectors. D'una banda, aclarir conceptes, actualitzar dades també en un moment important de canvi com el que estem vivint i no només per la pandèmia, i també fer una bona síntesi del pensament social de l'Església, que inclou no només les aportacions del Papa Francesc, sinó que recull els trets més importants de la doctrina social de l'Església. Per què penses que és necessari aclarir conceptes? Per exemple, per què cal distingir entre treball i ocupació?
Bé, quan me van fer la proposta del llibre, me van demanar que fos un llibre de caire divulgatiu adreçat a tot tipus de persones interessades en la matèria. I per aquest motiu vaig creure oportú doncs, començar el llibre doncs, aclarint alguns conceptes i algunes idees sobre el món del treball per entendre millor la realitat i les anàlisis que es fan sobre el món del treball. I una de les qüestions que he volgut deixar clares des del principi és això, la diferència entre el concepte de treball i concepte d'ocupació. Tot i que, col·loquialment, quan parlem d'ocupació, parlem de treball, però treball va molt més enllà. Jo interpreto que treball és tota activitat humana realitzada per a satisfer les necessitats humanes. I aquesta activitat pot ser remunerada o no. Quan no és remunerada, també és treball. I me refereixo pues, al treball domèstic i de cura i atenció a les persones, també el treball del voluntariat. I després hi ha aquell treball que és remunerat, que pot ser com a salariat o pot ser com a persona autònoma. I això és el que s'entén per ocupació, el treball amb una remuneració, que és el que recullen les estadístiques, el que està registrat, i quan se parla no, de treball, pues realment del que estem parlant és d'ocupació, perquè hi ha altres treballs, com estic dient, que no es tenen en compte en les anàlisis i en els registres administratius, estadístics, etc. I que quan parlem de la dignificació del treball i de la dignificació de les persones que treballen, cal tenir en compte, aleshores, el veritable concepte de treball, perquè ens centrem molt al treball assalariat i en l'autònom, que ha de ser un treball digne i que ha de dignificar les persones que el realitzen, però després tenim aquest altre tipus de treball domèstic, de cura i atenció a les persones, el treball voluntariat, que també s'ha de dignificar. I les persones que el realitzen s'han de sentir dignes a l'hora de realitzar-lo.
I en l'àmbit del treball o de l'ocupació, per com has explicat ara aquest concepte, què penses que ha posat en relleu la pandèmia que estem vivint?
Bé, la pandèmia ha posat en relleu, sobretot, situacions que ja existien abans de la pandèmia, i ara sí me centraré més en el que és el treball remunerat, que és el treball l'ocupació, no? Bueno, la pandèmia ha posat de manifest algo que ja existia, i és que el mercat de treball, el que anomenem mercat de treball, a mi m'agrada més parlar del món del treball, però bueno, el mercat de treball a Catalunya i a Espanya és feble, es caracteritza perquè, bueno, els nivells de precarietat, en el cas nostre, és molt elevat, i si ho comparem amb països propers als nostres, la resta de països de la Unió Europea, veurem com el nivell de temporalitat, el nivell de treball parcial no desitjat, els nivells salarials, com altres condicions laborals, estan per sota del que podríem considerar la mitjana de la Unió Europea. I aleshores, sempre que hi ha una crisi, els primers que paguen les conseqüències són aquells tipus de treballadors i treballadores que ocupen aquestes ocupacions tan precàries. Ara ha vingut una crisi econòmica derivada d'una crisi sanitària i l'efecte ha estat exactament el mateix. I estem veient que la recuperació, doncs com totes les recuperacions econòmiques, suposa la generació d'ocupació, però que és una ocupació que continua sent feble. D'altra banda, doncs s'està intensificant també el procés de polarització en el nostre mercat de treball, en el sentit de que, evidentment, hi ha persones formades, hi ha possibilitats d'una estabilitat laboral, promoció professional, però també hi ha persones que no tenen nivells de formació elevats o que no tenen oportunitats per aconseguir unes ocupacions millors i que viuen en la precarietat laboral. I això s'està dualitzant. Cada vegada ens trobem en situacions de bones ocupacions i persones que tenen una estabilitat i una promoció laboral bona, i persones, doncs, que s'estan quedant una mica en la cuneta perquè no tenen possibilitat d'aquesta estabilitat i aquesta promoció laboral. I en tercer lloc, i també aquesta pandèmia penso que ho ha deixat molt, molt clar, és la bretxa digital en el món laboral. I aquí tenim un repte molt, molt important per facilitar que tothom tingui accés no únicament a les noves tecnologies, sinó que coneguin l'ús de les noves tecnologies, perquè avui en dia qui no està adiestrat a les tecnologies cada vegada li costarà més trobar una ocupació. I amb aquesta pandèmia, amb el teletreball, que ja abans de la pandèmia hi havia un teletreball, però era mínim, i ara ja ha crescut molt. I el que diuen, no? Ha vingut per quedar-se? Doncs sí, ha vingut per quedar-se. Doncs això fa que les persones que no estiguin avesades a les tecnologies doncs perdran moltes oportunitats de treball.
Precisament, fons de Càritas indiquen que avui tenir feina no garanteix sortir de la pobresa. Hi ha molts treballadors que són pobres. És així?
És així. Estadísticament, i ara m'agafo les estadístiques, no? La pobresa en el treball se situa al voltant del 15% de les persones ocupades, és a dir, de persones que viuen del seu salari i són econòmicament pobres. Què vol dir? Que amb els ingressos que reben del salari, amb allò que viuen, se situen per sota del que es coneix el llindar de pobresa, que és un import, és una quantitat que s'estableix de manera que les persones que estan per sota d'aquest llindar són econòmicament pobres. Per tant, persones que treballen i viuen del seu salari són econòmicament pobres. I això vol dir que per a aquestes persones el treball no serveix per la seva inserció social. I això és un problema no únicament personal per a les persones afectades, sinó penso que és un problema social que l'hem de tenir molt en compte. Persones que treballen i que són pobres, jo penso que fa anys no ens ho haguéssim imaginat, no? Pobres de treball semblava un oxímoron, doncs ja són dues paraules que van molt, molt juntes perquè donen un sentit específic.
Són aquests els col·lectius que més pateixen?
Aquests i altres col·lectius. Si parlem de col·lectius, doncs avui ens trobem les persones amb que treballen amb salaris baixos, també ens trobem amb les persones que tenen nivells de formació molt baixos per les deficients expectatives de treball que tenen, com acabo de comentar fa un momentet. Després, la població jove, avui en dia, també es caracteritza per una manca d'oportunitat d'un treball estable que els ajuda a planificar la seva vida i emancipar-se. El nivell d'emancipació de la població jove reflecteix que cada vegada s'emancipen amb una edat més avançada. I no és perquè ells no vulguin emancipar-se, sinó perquè no tenen la suficient estabilitat laboral com per projectar i planificar la seva vida. Després també tenim les dones, que en general tenen menys oportunitats de treball estable, són molt més presents en els treballs a temps parcial, en categories professionals més baixes, els és més complicat la promoció professional respecte als homes, i després també tenim la població d'origen estranger, que per les dificultats administratives i per la discriminació, doncs els empenyem a treballs més precaris, a l'economia submergida, i en general tenen una manca d'oportunitats per a treballar. I podríem afegir aquí pues, les persones amb algun tipus de discapacitat, ja sigui discapacitat física o psíquica, que també tenen molta dificultat de trobar una ocupació. Quan totes les entitats que treballen amb aquests col·lectius ho diuen, el que necessiten, tot i que siguin discapacitats, necessiten un treball, com tothom. Doncs necessitem un treball per sentir-nos útils, per planificar les nostres vides i viure amb una mica més de dignitat.
I en aquest context, llavors, en Rafel, quins penses que són els reptes que es plantegen i com podem fer-hi front a totes aquestes situacions?
Bueno, tenim com a reptes la convivència amb la innovació tecnològica. Val? S'està tecnificant molt el treball i el que no podem permetre és que amb el recurs de les noves tecnologies el treball encara se precaritzi més. I bueno, pues aquí tenim un repte de que s'ha de legislar. Ja existeixen demandes de que s'ha de legislar el treball, diguem-ne, digital, perquè la legislació actual s'ajusta molt a un tipus de treball estàndard tradicional. I com això està canviant, doncs també hem de canviar, en aquest sentit, els controls. Per tant, hem de mirar de legislar i legislar bé per evitar que la innovació tecnològica precaritzi encara més els llocs de treball. Un altre repte que tenim és la formació contínua al llarg de la vida. Abans, jo recordo, quan érem joves, pues, teníem una formació i tota la vida pues, treballàvem del mateix. Això s'està acabant, no? Estem en un món molt canviant i avui se treballa d'una manera i d'aquí uns anys se treballarà d'una altra manera. Això suposa un repte de facilitar la formació contínua al llarg de la vida, sobretot per a aquelles persones que tenen més difícil l'accés a la formació. Després, respectar qualsevol tipus de treball. El que no pot ser és que, amb aquesta polarització que parlava abans, les persones que accedeixen al lloc de treball, diguem-ne, de menor qualificació, doncs tinguin que viure en unes condicions precàries. No té per què. Vull dir, que tingui una bona formació i accedeixi a una bona ocupació, que es guanyi molt bé la vida, em sembla molt bé. Però això no ha de voler dir que el que té una feina, diguem-ne, menys qualificada, pues, ha de viure en precarietat i ha de viure, com hem comentat fa un momentet, amb uns salaris que no els hi permeten portar una vida mínimament decent, no? Per tant, el repte principal que tenim és dignificar el treball, qualsevol tipus de treball. I també, ara afegeixo, el treball no remunerat, aquest que hem comentat abans.
I quina mena d'aportació podem fer els cristians i les cristianes en el món laboral? En quins fronts ens podem fer les nostres, posar el nostre petit gra de sorra?
Bueno, jo crec que a títol individual, doncs, predicant amb l'exemple, no? Jo penso que com a treballadors i treballadores hem de ser exemplars, en el sentit de que hem de respondre a les exigències del treball que realitzem, sigui el tipus de treball que sigui. Hem de ser també bons companys, per tant, hem de preocupar-nos perquè els companys que tenim al nostre costat doncs, també puguin exercir el seu treball en plena dignitat, no? Això vol dir, en certa manera, viure l'experiència de la fe en el moment mateix en el qual estem treballant. I també, doncs, per exemple, el que fa l'ACO i que fan altres moviments és que les persones que treballem hem d'anar revisant què és el que fem en la nostra vida, no únicament en la nostra vida de carrer, en la nostra vida familiar, en la nostra vida de fe, sinó també en la nostra vida com a treballadors i treballadores. Per tant, aquesta exigència a la qual hem de donar resposta, aquesta preocupació pels companys i companyes, l'hem d'anar revisant, perquè si no, doncs arriba un moment que perdem una mica la referència. Si tenim responsabilitats, si tenim treballadors i treballadores, diguem-ne, al nostre càrrec, doncs evidentment el que no podem fer és oblidar que aquestes persones que estan al nostre, que depenen de nosaltres, doncs tenen uns drets als quals se'ls ha de respectar i se'ls ha de potenciar. Per tant, en aquest sentit també hauríem de ser una mica exemplars.
Rafael Ayepús Capdevila és doctor en Economia i professor de la Universitat de Lleida i de l'Institut Superior de Ciències Religioses també de Lleida. És director actualment de Càritas Diocesana de Lleida i ens ha atès aquesta trucada aquí a Llevatis la Pasta per parlar-nos del seu llibre Persones i Treball, una radiografia del treball i de l'ideari cristià. Recordem, de l'editorial Claret, amb Justícia i Pau i de la col·lecció Oikos. Molt recomanable, sens dubte. Rafael, mil gràcies.
A vosaltres per l'atenció.
De res. I nosaltres se continuem endavant. Vinga, una mica de doctrina. Volem ara mateix presentar-vos aquest fragment de la doctrina social de l'Església que ens ajudi també per reflexionar sobre tota aquesta temàtica que hem tractat avui. Àngela, quin fragment hem triat?
Tenim paraules del Papa Francesc que en la seva aportació a la 109 Conferència Internacional del Treball de la OIT al juny del 2021 va dir: amb les presses de tornar a una major activitat econòmica al final de l'amenaça de la Covid-19, evitem les passades fixacions en el benefici, l'aïllament i el nacionalisme, el consumisme sec i la negació de les clares evidències que apunten a la discriminació dels nostres germans i germanes descartats en la nostra societat. Pel contrari, busquem solucions que ens ajudin a construir un nou futur del treball fundat en condicions laborals decents i dignes, que provingui d'una negociació col·lectiva i que promogui el bé comú, una base que farà del treball un component essencial del nostre tenir cura de la societat i de la creació. En aquest sentit, el treball és veritablement i essencialment humà. D'això es tracta, que sigui humà.
Molt bé, Àngela, gràcies per portar-nos aquest fragment i encara uns apunts per l'agenda.
Avui recomanem el curs que imparteix Cristianisme i Justícia en col·laboració amb l'Espai Interreligiós de Migrastudium. Com preguen les religions? Una aproximació a les formes de relacionar-se amb Déu. Seran 6 sessions dijous al vespre a partir del 20 del present mes. Per a fer les inscripcions, contacteu amb Cristianisme i Justícia.
Doncs aquí queda aquest apunt. Fins aquí. Llevatis la Pasta, un programa impulsat, recordem, pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. I recordem també que ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions o dir el que vulgueu a l'adreça electrònica camins@radioestel.cat. Àngela, mil gràcies.
Gràcies a tu, Rafa.
Un plaer fer ràdio amb tu. T'esperem d'aquí una setmana, si no passa res. I nosaltres, que ja recollim. Carlita.
No hi ha hagut tants gols, eh?
Però crec que tenim bones notícies.
Tenim bones notícies. Mitja part a Riad, empat a 1 al marcador.
Bueno.
Luc de Jong ha marcat el gol de l'empat al minut 41.
Sí,
i Iguala.
Crec que ha estat un gol de bella fractura, eh?
Sí, exacte. I amb aquest gol, Luc de Jong iguala el resultat que havia avançat Vinícius al minut 25 de partit.
Per tant, al descans tenim 1-1,
comencem de 0 i la segona part decidirà qui passa a la final de la Supercopa.
I tota l'esperança en l'equip de Don Xavier Hernández Creus.
Javi, Carla, com li va dir...
El Javi.
Com li va dir Creus. El Javi.
Carla, mil gràcies. I
ara
nosaltres...
ho expliquem al butlletí.
Al butlletí escoltem. Gràcies per actualitzar-nos el resultat. I vinga, recollim. Maria José Mendoza, la nostra pregunta tuitera d'avui, @caminsestels, quin era?
La superpregunta era: quines sensacions us provoca el clàssic d'aquesta nit?
Vinga, ara tenim empat a 1, però què ha dit la parròquia?
Sí, amb el 6%, el Madrid ens fot 5 mínim, que això no està passant, senyors.
Bueno.
Amb el 18% donarem la campanada, que espero que sigui així. Amb el 29% està complicadíssim i amb el 47%, que és el que jo penso també, sí ho diré, confio en el Barça.
Confies en el Barça, confio en
sempre.
El Barça. Jo no confio massa, si t'hi la veritat.
Vaya.
Però bueno, ho esperem. Gràcies, Maria José. Capítol 82 de Camins amb un home que no sap què ha estudiat el germà de Xavi Hernández, Ferran Capdevila a la producció, Ignasi Miranda, cap d'informació religiosa. Espera, que això costarà, eh? La filla de la dona que comparteix nutricionista amb la mare d'Antonio Orozco, Maria José Mendoza, a les regnes de les xarxes socials, i la clau de tot plegat, la Paula Moreno, al muntatge musical i a les vies de so, Carla i Pera. Pera i Carla, notaris de la informació a partir de les 9, actualitzen el resultat del Barça i les últimes notícies. Una salutació especial pel que ens escolteu a la repetició de les 6 del matí. Avui, doncs, ja sabreu el resultat, com ha quedat tot. Vosaltres ja ho sabeu, si hem patit, si hem disfrutat, no ho sé. I vosaltres, els que ens acompanyeu en directe, disfruteu, descanseu i passeu la segona part de la millor manera possible. Ara ens anem a Caldoban, a veure la segona part, d'aquí l'equip del programa. Va, Ferran, ves demanant el que vulguis, que jo vaig cap allà. Demà dijous mirarem cap a Roma. Mirarem el que està passant a Roma amb els bisbes catalans i valencians que estan allà. Ho tornarem a fer, farem camins, cuideu-vos!
Quan acaba el dia, comencen els camins.